Al matí de Ràdio Sabadell. Un altre món és possible.
Alma libre resiste, resiste la vida. Si te quieren callar, canta con rebeldía. Alma libre resiste, resiste alegría, resiste al andar, resiste y grita.
I no hi ha dubte que l'atenció a la discapacitat en les polítiques socials encara està lluny d'assolir que les persones doncs, visquin en igualtat de condicions amb la resta de població. Persisteixen dificultats i limitacions en diferents àmbits de la seva vida personal i social. El nivell de formació, els obstacles laborals, les diferències salarials o també la discriminació en són exemples. Però a més, cal afegir els efectes que produeix l'envelliment, la pèrdua d'habilitats i capacitats o el deteriorament de facultats o l'aparició de problemes de salut són presents en les persones amb discapacitat quan es fan grans. I avui, precisament, en volem parlar per comprovar quins són els reptes en aquest sentit. I per això, doncs avui ens acompanya la Montse Sanz, psicòloga i coordinadora del grup sènior de CIPO, la Montse Cuesta, psicòloga de salut mental de serveis d'atenció psicosocial, psicològica i atenció a les famílies, també de salut mental, i l'Anna Morera, de neuropsicòloga i directora assistencial de l'Avant. Bon dia a totes.
Hola, bon dia.
Volíem començar doncs, explicant que suposem que hi ha un nombre important de les persones ateses a les vostres entitats que s'han fet camí, que han anat creixent no?, la seva vida al costat de les vostres entitats, no?, s'han fet grans. Expliqueu-nos com valoreu aquest fet i quines edats tenen les persones més grans que teniu a les vostres entitats. Montse, de CIPO.
Hola, doncs mira, la veritat és que, per exemple, a TIPO tenim moltes persones no?, que van començar molt joves aquí al centre i evidentment doncs, han anat creixent i s'han anat fent grans i estan envellint al nostre costat. Llavors, justament per això, fa uns anys vam crear el Departament de Sènior, que és aquest grup dins del centre ocupacional, de persones que necessitaven ja un espai, uns tempos una mica més adaptats a les seves necessitats. Uh-huh. I en aquest departament ara tenim unes 23 persones i a partir dels 45 anys més o menys fins a la persona més gran que tenim ara aquí al servei té 67.
Uh-huh. I quins serveis oferiu per a aquest col·lectiu, no? I com han anat canviant també aquests recursos?
Clar, nosaltres, aquestes persones estan dins del centre ocupacional, és a dir, fan activitats pròpies del servei de teràpia ocupacional, el que sí que hem adaptat una miqueta a un altre ritme, no? Justament el que les persones necessiten, ens demanen, sempre treballem en planificació centrada en la persona i, per tant, ens basem molt en les necessitats, en les demandes també de cada persona, no? Hem tingut gent que deia que estava atabalada pel soroll perquè hi havia un ritme una mica més, bueno, no, més ràpid, perquè també està entrant gent molt jove, llavors gent que es veia una mica ja que necessitava un altre estil de vida. Llavors, és aquest, no? Les activitats doncs, les mateixes, però més enfocades a això, anar una mica més a poc a poc al ritme que necessiten i sobretot a mantenir les capacitats i a promoure un envelliment amb qualitat de vida, sobretot.
Anna, des de l'Avant també, explica'ns una mica el perfil no?, de les persones grans que teniu, una mica doncs, també quines són les necessitats i els recursos que oferiu també.
Un perfil completament diferent, no? Som un centre més de neurorehabilitació i manteniment. Llavors, només els veiem durant molts anys quan estan al nostre centre de dia, no? Sinó moltes vegades és que venen a fer la neurorehabilitació i quan ells ja també han guanyat autonomia, funcionalitat per tornar a casa, ells tornen. Però sí que tenem, no? La nostra mitja d'edat d'atenció a l'Avant són 66 anys. Jo crec que més d'un 80% de les persones tenen aquesta edat i la van al nostre centre de dia es converteix com la seva segona casa. I el que fem aquí és acompanyar-los, ajudar-los, intentar treballar de manera que podem la seva autonomia. No? Perquè penseu que ja venen amb patologia neurològica i amb dificultats. Si a l'envelliment ja surten dificultats, clar, els nostres usuaris ja tenen dificultats de base amb la malaltia neurològica.
Clar, encara doncs, es complica molt més, no? Explica'ns també si, com ens comentava doncs, ara la Montse, doncs, vosaltres a l'Avant també doncs, heu vist que hi ha uns recursos que han de ser especials, no? Més centrats doncs, per les necessitats que tenen doncs, aquests col·lectius quan comencen a fer-se grans.
I tant. I tant que els hem vist, sobretot a nivell de neurorehabilitació, no és el mateix treballar amb un infant, amb un adolescent, amb un jove, un adult jove, un adult, o quan estàs a la vellesa, no? Tota la manera de dirigir-te a la seva personalitat, la seva experiència de vida, els seus hobbies, no? Tot ha anat canviant, llavors ens hem d'adaptar molt. Abans, fa uns anys, no? Quan fèiem neurorehabilitació, teníem a molts centres de dia, i anaves i veies material infantil. Per treballar amb ells. I dius, ostres, sobretot amb malalties neurològiques, amb demències, sí que moltes vegades hi ha comportaments més infantils, però no són nens. Llavors, poder adaptar totes aquestes activitats, no?, a l'edat és superimportant. Clar. Per donar significat a les activitats que estan fent i motivar-los.
Perquè posa un exemple, llavors, quin recurs podríeu utilitzar per fer la mateixa activitat, no?, i que no fos, doncs, això, amb imatges o amb dibuixos animats adreçats a nens.
Bueno, és que ho ha dit la Montse abans, molt, molt centrat en la persona. Jo sempre dic que la invenció i la creativitat al poder, no? Que a vegades dius un putre, és infantil, sí, però tu ho pots adaptar, no? I pot ser una foto de la persona, de la família, dels companys, plastificar-la, retallar-la, no? I amb això ja estàs personalitzant i motiva molt més a la persona.
Doncs anem a parlar també amb la Montse Cuesta de Salut Mental perquè ens expliqui també, una mica ens faci aquesta radiografia, no?, dels serveis i el perfil d'usuaris que tenen i que tenen en aquesta entitat. Montse, bon dia.
Hola, molt bon dia. Mira, nosaltres tenim el que és l'atenció a les famílies, val? No hi ha, diguéssim, limitació d'edat. Venen famílies amb membres de totes les edats. Evidentment, molts cops, molt sovint, hi ha uns pares ja grans, val? I la persona potser que és una miqueta com el centre de l'atenció o de la demanda no és tan gran, però la mitjana també que ens arriba gent molt jove tampoc té. Llavors, nosaltres la nostra intervenció realment es fa un acompanyament a l'autonomia i a la vida comunitària, a la participació comunitària, també molt centrat, no?, en cada persona, en cada família, en cada situació, i molt a la demanda, a les preferències, no?, de què volen aconseguir, què no volen aconseguir i fins a on. Llavors, en aquest sentit, sempre estem treballant amb totes les edats, gent jove, gent de mitjana edat i gent gran. La manera de fer aquest acompanyament a l'autonomia també és molt peculiar, val? I a la comunitat també busquem tots aquells espais on la persona pugui desenvolupar-se segons les seves característiques i necessitats, però en la comunitat. Entenem com a serveis comunitaris tots els que estan a l'abast de la població general. També incloem els especialitzats, perquè sí que és cert que hi ha vegades que algunes persones, degut a la seva problemàtica de salut mental, no acaben de poder aprofitar un recurs normalitzat, com podria ser en un centre cívic o en una escola d'adults, perquè tampoc estan preparats, no estan preparats per acollir la diversitat, no? En plan d'estigma, ens sobta molt, però també en recursos humans, no? Perquè ja la persona encarregada de l'activitat no és especialitzada en res, diguéssim, més que en el seu, no? Llavors hi ha aquest problema. Clar, quan tenen més de 65 sí que ens trobem que aquelles persones que sí que estan dintre d'un servei molt concret de l'entitat que es diu Club Social, llavors sí que ens hem trobat amb un problema que li estem fent front, però que no és massa senzill de solventar. Uh-huh. Perquè, com que és un servei de la cartera de serveis, amb aquest sí que estem molt lligats i té una franja d'edat de 18 a 65. Clar, les persones que s'acosten als 65 anys tenen aquest patiment afegit, no, a la seva problemàtica de i ara on aniré, val? Sí que nosaltres sempre diem que el grup social no és un lloc on acabar la persona, no? Perquè només entren, ja estem treballant al sal a la comunitat, però sí que és cert que hi ha moltes persones que, degut a la seva problemàtica, el pas a la comunitat és molt lent o parcial, no total. No? Llavors combinen coses comunitàries amb el vincle que encara mantenen amb el grup social, perquè és on troben el seu espai més... Bueno, que els fem aquest suport, no? Uh-huh. A tots els pors i tots els problemes que es troben a la comunitat.
Doncs anem a escoltar algun dels usuaris per entendre també com ho viuen ells, quins són els seus neguits i les seves angoixes. Comencem amb el Javi, que té 49 anys i és usuari de Cipo.
A mi el que m'ocupa de major és estar sano.
Doncs aquesta era la seva preocupació, no? Perquè no hem parlat, però suposo que evidentment totes aquestes malalties, perquè a més ara ens explicaràs, Montse, però aquests col·lectius moltes vegades comencen a envellir abans, no? A partir dels 40 potser ja comencen a tenir símptomes. És normal que el Javi doncs tingui aquesta preocupació, no? Per veure com reaccionarà també el seu cos i el seu cap.
Sí, la veritat és que el Javi ho deia bé, no? Una de les preocupacions és poder estar sa, no? Mm-hmm. Que això ens passa a tots i evidentment doncs aquest col·lectiu també té aquesta preocupació. El tema, clar, de l'envelliment, hi ha una sèrie de factors que estan incidint en l'envelliment en general, no? Podrien ser factors genètics, hàbits més o menys saludables, l'estil de vida, i llavors hi ha alguns factors de vulnerabilitat a determinades malalties que el que estarien fent és doncs això, no? Potser fer aquest envelliment prematur, i nosaltres estem parlant de persones que potser tenen aquesta predisposició, no? Ja una mica per temes genètics o per vulnerabilitat. Llavors sí que ens trobem doncs, que a vegades l'envelliment és una mica prematur. També cal destacar el síndrome de Down, que sabem que té una predisposició molt gran a l'Alzheimer i per tant també doncs comença molt abans en aquestes persones, una demència pot començar, no sempre comença, afortunadament, i hem de tenir-ho en compte també. Uh-huh.
Per això és important el que dèieu, no? Doncs garantir aquest benestar, aquesta qualitat de vida amb aquesta atenció, no? També continuada i personalitzada. Escoltem ara doncs, també el Joaquín, que té 54 anys i també és de l'entitat Cipo.
Sí, que me preocupa de fer moltes coses que encara no les he estudiat.
M'agrada molt aquest missatge, Montse, perquè a més amb ell suposo que el que més li preocupa és això, no? De fer-se gran però que encara hi ha molta vida i tenir temps, no? Per aprendre i per formar-se.
Tenir molts pors i moltes ganes de fer coses. Llavors la seva preocupació és aquesta. Hi ha moltes coses que encara ha d'aprendre i que li agradaria i evidentment podrà seguir aprenent, no? Al llarg de la seva vida i tot i que estigui envellint, doncs sí, tant, té molta energia i això també és molt important, no? Que arribem a edats més avançades amb ganes i encara amb capacitats i
exacte.
Per seguir endavant.
I amb aquesta qualitat de vida. Doncs escoltem també a l'Oriol, que té 50 anys i és usuari de l'Avant.
Em dic Oriol i tinc 50 anys i el que em preocupa de fer-me gran és poder caminar millor i tindre autonomia i no estar sempre en cadira de rodes.
Uh-huh. Anna, a veure, doncs aquest missatge, no? També, jo crec que és un bon exemple, no? Doncs aquesta pèrdua de l'autonomia, que jo crec que ens preocupa a tots, evidentment, per quan arribem a aquelles edats, no? Que potser doncs ja el cos comença doncs a deixar de funcionar. Explica'ns també com vosaltres doncs, els ajudeu, els acompanyeu i també com les famílies, no? Doncs venen també a l'Avant i quines són les preocupacions que tenen.
Clar, és el que comentàvem abans, no? Per exemple, l'Oriol va començar amb nosaltres molt jove, ara ja té 50 anys, i té una malaltia que va empitjorant progressivament, sobretot a nivell motor. Ell abans caminava, després va anar, no, amb crosses, i ara ja va amb cadira. I el que li provoca, el que li preocupa més, no, de l'envelliment, és aquest, això que veu ell que va perdent. Llavors, el que fem en aquests casos, tu has dit la paraula, és acompanyar-lo, ajudar a adaptar-se, a acceptar la situació que està vivint i a donar-li recursos, no només de neurorehabilitació, sinó, com dèiem abans, de comunitat, de lleure, de passar-s'ho bé. I aquí una part molt important és la família, no? Això que ell deia de no perdre autonomia, en aquests casos, ara van, en molts casos, es perdrà autonomia. Llavors hem d'acompanyar molt a les famílies, donar assessorament, formació, perquè ells puguin anar encara en el que pot ser que vingui. I sempre els diem que no sabem el que vindrà, que el que hem de viure molt és el dia a dia, el present. Avançar
present.
Una miqueta, perquè hi ha recursos, no, que és important que els sapiguem i els coneixem per si els necessitem, però viure molt el present, sobretot quan hi ha una malaltia neurodegenerativa que va avançant en mica en mica.
També doncs, volíem parlar amb la Montse de Salut Mental. Explica'ns també quines són les angoixes, les preocupacions sobre aquest tema pels vostres usuaris i també, evidentment, per les famílies, no?
Sí, la veritat és que quan es van fent grans, normalment els que estan més angoixats són els familiars, perquè, bueno, prenen més consciència, no, de la problemàtica. Les persones, almenys el que sí que intentem conscienciar-los és que no perdin el que són les relacions socials. Val? És una mica el que treballem molt, perquè tenen un gran risc a acabar en un aïllament. Un aïllament social, bueno, per la desgana o les pors o la desmotivació, no? De sortir, de trobar-se amb altres persones o de fer segons què, perquè sovint cauen en una actitud una mica passiva, no? Davant de la incertesa i davant dels reptes de la vida. També fem molt d'èmfasi en promoure i mantenir l'autonomia domèstica, no? Perquè entenem que és un valor molt important poder viure a casa quan els pares ja són molt grans o ja no hi són, no? La persona ja és gran, evidentment els pares ja no estan per cuidar-lo d'alguna manera, s'han de valdre ells sols, d'alguna manera, tot i que hi haguin germans, no hi haguin germans, però han de començar a prendre consciència de que l'autonomia no requereix una feina, un treball, i que és un treball il·lusionant, perquè el premi, no, diguéssim, de mantenir-se autònoms, estar a casa teva i tenir tu, no, diguéssim, tot el protagonisme, no, en el teu pla de vida, no, en el teu projecte de vida, és molt important. És el que intentem que no perdin de vista.
És molt interessant això. També suposo que a totes tres us pregunto, doncs, el fet de que cal, per això també, recursos, no? A disposar i tenir eines i fins i tot, doncs, espais, no? Residències, centres on també, doncs, es puguin acollir i tinguin, doncs, que tinguin aquesta disposició per tots aquests usuaris, perquè a vegades el problema quan no hi són els pares és això. Anna.
Sí. Nosaltres és que és el que deia abans, que quan es fan grans, quan hi ha una patologia, ens convertim en una segona casa i es necessiten centres de dia, residències, i a vegades ja no només perquè un es fa gran i perd l'autonomia, sinó per la família, perquè pugui respirar i pugui descansar. Llavors aquesta segona casa, o que s'arriba a convertir a la primera, no? El lloc on viu és molt important, ja ho hem vist, no? Amb això de la pandèmia del Covid.
Totalment.
Que és superimportant i que no és un lloc on passen el temps, sinó és un lloc on viuen. I que ha d'estar preparat, no, per cobrir totes les necessitats personals, socials i sanitàries de les persones, i que encara ens queda camí per fer.
Montse, des de Cipos, suposo que també hi esteu d'acord, no?, de la necessitat de disposar d'aquests serveis, aquests recursos, i de donar aquest espai, aquest respir, no?, com comentava ara l'Anna.
Sí, sí, com deia l'Anna, hi ha un camí per fer encara, i la veritat és sí, no?, que nosaltres hi ha un moment en què les persones ja no poden venir aquí al centre ocupacional, i llavors hi ha una mena de buit, no?, on ha d'anar a parar aquesta persona, perquè moltes vegades els pares ja no hi són, els germans també són grans, si la persona i és gran, i llavors falten recursos. La veritat és que sí, moltes vegades les persones van a residències de gent gran, però bueno, sí que ens falten els serveis especialitzats.
Clar, ens falten aquests serveis. Suposo que, Montse, també des de Salut Mental hi esteu d'acord, no? Que falta també... Totalment.
Sí, totalment d'acord. Falten per la tercera edat, per quan ja fan 65 anys, però també abans, per el que dèiem abans, de que molts cops envelleixen prematurament i hi ha persones de 56 anys, de 60, que per les seves capacitats necessiten una atenció de persones de 80 anys, no?
Clar.
No trobes aquest servei ni per persones amb problemes de salut mental ni tampoc els accepten en els llocs de tercera edat perquè no compleixen els requisits. I hi ha un buit molt, molt gran allí, no? Que no saben on acudir per tenir aquest tipus de suport.
Doncs nosaltres avui hem volgut visibilitzar també, doncs amb el suport d'aquestes entitats de la plataforma Avalua, doncs aquesta realitat i intentar canviar la nostra mirada i trencar estigmes i també lluitar per aportar doncs el nostre granet de sorra i que s'hi destinin els recursos necessaris. Moltíssimes gràcies a tots, a totes tres, i bon dia.
A vosaltres. Bon dia.
Moltes gràcies.